quart de 10 comença la tertúlia del Gall del Monestir. Amb nosaltres en David Ros, en Joan Alsina i en Jordi Piella. Molt bon dia als tres.
Bon dia.
Que no estàvem parlant de política general, estàvem parlant de futbol, no, abans de començar.
Oh, de l'escàndol de Madrid.
Ho tinc apuntat aquí, escolta, que consti.
El primer gol el primer gol del Cristiano Ronaldo de falta no era falta. És el tros que vaig veure jo, que ja vaig canviar indignat. Però després he vist avui l'escena del penalti, i el penalti jo diria que és al revés, no? Vull dir que el PP és el tira l'altre. És a dir que, bueno, passa que, clar, empataven, s'anaven a 4 punts del Barça i, clar, estratègicament això no pot ser, perquè clar, s'ha de vendre...
Publicitat.
Publicitat, exacte. I ja està.
Un esport que paga 100 milions d'euros, sí, per un tio amb calces curtes, perquè li dona patades a una pilota, no es pot permetre el luxe de tenir unes normes i una forma de jutjar-les com les que té el futbol. El penal, la falta del Pepe en l'atacant, en el defensor, perdona, el partit d'ahir, és flagrant, és de targeta, i li piten penalti a favor. És brutal.
David, no has vist la jugada? Sí. Te la recomano, eh?
No, l'he vista, l'he vista.
És digna de veure.
L'he vista i, bueno, és una vergonya, però a que estem acostumats. I sí, el que passa, que sembla mentida que això duri. I ara tu explicaves que això està pactat sempre d'antuvi, però a mi encara em costa
pactat,
de creure.
No, pactat, allò de dir... bueno, ho farem així i tal, no, però...
No,
que sí,
perquè s'ha de donar, els actors se'ls ha de donar marge, però Déu-n'hi-do.
Passa que clar, ningú comptava que el minut 90 marcaria un gol, l'Elche, llavors aquest és un traïdor. Ja veuràs com l'Elche començarà a perdre ara. Bueno, ja ha perdut tot, em sembla. Pobre Elche. Però vull dir-te que en principi se n'anaven de 4 punts, això no ven, sí, i sí, bueno, ja van amb instruccions concretes.
I d'aquí 3 setmanes em sembla que el Barça juga contra el Madrid, més o menys. Imagina't si a més... Ah. Amb 4 punts es presenta aquí al Madrid i pel no que té, sigui guanyem, no?
No, però és que amb 4 punts ja no té l'emoció que està quasi empatats, m'entens? Esclar, és que 4 punts, bueno, podem perdre i tranquil·lament això és una lliga i ja està. I no té l'emoció, o sigui, s'ha d'arribar fregant.
I per què ho seguiu, això?
Aquesta mena de coses.
Bueno, jo per les repeticions de les jugades, no et pensis.
No, però, no sé, tota aquesta sospita, que és més una constatació de la realitat que una sospita, de que està tot amanyat, de que està tot pactat, i us emocioneu i crideu, i visca el meu equip, no?
No, jo no, jo sé que el Barça i no crido gaire, Només Independència del minut 17
i del Mallorca.
Que per cert, aquests
Mallorca,
crits
clar, Mallorca, sí,
van
Mallorca,
increixendo.
Sí, cada vegada són més, perquè cada vegada són més els nacionalistes. Conya, és que aquesta política de Madrid és de subnormal. Bueno, de fet ja ho són bastant. Però vull dir, és amb respecte dels subnormals, que són bastant millors que ells. Però és que ells tenen un criteri que el que fa que cada vegada siguin més independentistes. Vull dir, hi ha gent que no era independentista... versus Trias, es veu que no ho era gaire, perquè clar, és del lobby català i de los madrileños catalanes, doncs clar, aquest no ho era gaire, ara ja s'ha transformat, perquè clar, veu que això és inviable a lo nostre, és que no podem seguir així nosaltres. I nosaltres ja sé que es veu que estimem molt a Espanya, que sí que és cert que estimem molt a Espanya els espanyols, perquè tothom té família, coneguts fora d'aquí, però evidentment no a l'estat espanyol, que no té cap sentit aquest estat, i... que no sap ni el que ha de fer el príncep, ni el que fa el rei, ni tal i qual. Per cert, sempre hi ha la pregunta aquesta de per què no abdica el rei?
Jo us puc respondre.
Ah, sí? Pues vinga.
Perquè perdria la seva protecció judicial?
Sí, senyor. Perdria la immunitat i, evidentment, hi cauria una quantitat de demandes tan gran que, escolta, no, perdria la immunitat i és impossible, no pot dimitir. Ja està, més clar l'aigua, ni li preocupa un rábano que los súbditos se peleen ni en esta situación catalana, mentira, li preocupa el fet de la seva immunitat política, clar.
Però el fet que no pugui desenvolupar la seva feina no donaria lloc a un acomiadament procedent o quan menys a una baixa indefinida?
No, fixa-t'hi, no, perquè estem ja pactant aviam quines funcions li donarem al rei, al príncep.
Però sense abdicar.
Exacte, sense abdicar. Farem un reparto de funcions.
No estem pactant res, no? Els immobilistes diuen que no, que no, que no, no toca, no?
No, a Casa Real ja va dir que res, que no toca moure res, perquè clar, aviam que li donaran el nen. I, doncs, no.
I a més, David. Hi ha molts altres interessos, no? Aznar amb que vol ser president de la República, aquí deu estar sí, jugant una partida d'escacs per darrere que no sabem ben bé com la juga.
La Cuchipanda té una sèrie de reunions a Madrid continuada que
dinar és una cosa diferent. L'Aznar ho està pretenent, no?
Sí, anava directe a president de la República, però bueno, deu voler... Bueno, l'Aznar és un home pactista, en el fons, ja pactaria amb el rei una immunitat.
I com a cap de protocol, que ha contactat a la seva dona? Perquè faci els discursos institucionals en idiomes.
En anglès.
I tinc l'estratègia de com s'han de dir les coses.
A veure, sobre el debat de política general, que de fet està en aquests moments duent-se també a terme a l'hemicicle, ahir vam tenir el discurs del president, no sé si el van seguir. Jo he triat alguns ítems per treure'ls aquí a debat. Frases que va dir ell: només hi ha una solució, votar. Després d'un recorregut de 3 segles, les urnes són la solució. També va dir: la sentència de l'Estatut, innecessària, desproporcionada i humiliant, posa fi a 100 anys d'acció catalanista basada en l'aposta per una entesa constructiva. També va dir que les minories no poden ni han d'obstaculitzar el camí de les majories, sempre que aquest camí, va remarcar, sigui democràtic i pacífic. I pel que fa a la política econòmica, va explicar que els pressupostos del 2014 no tindran més retallades, si bé no es gastarà un euro més que aquest any. També justificar la pròrroga dels comptes de l'any passat pel límit de dèficit imposat per l'Estat a Catalunya i ha carregat contra l'herència del govern tripartit pel que fa als comptes públics. També va explicar que si l'Estat compensa la Generalitat la suspensió de l'impost autonòmic sobre els dipòsits bancaris, els diners que s'obtinguin es destinaran a recuperar la paga extra suprimida als funcionaris l'any que ve. Deixo aquests ítems sobre la taula, va dir moltes més coses, en tot cas ja aniran sortint. No sé quin balanç en fan d'aquest discurs.
Jo positiu en tots els aspectes, quasi tots. Diria que quasi tot, molt d'acord, no hi ha més sortida. Em molesta només la frase aquesta que tinguem que fer la votació sota la legislació espanyola i d'acord amb el Madrid, doncs, bueno, em molesta una mica perquè crec que s'ha de fer sí o sí, digui el que vulguin.
Però ell obre les portes a les eleccions plebiscitàries, sí, clar, si no s'arriba a l'acord.
Clar, però no el 2006, que és el que volia ell 2 anys més, no ha de ser el 2004, això ja no li queda més remei. Bé, l'altre ja es va veure que quedava en ridícul. Ara bé, jo continuaria dient, evidentment té raó amb el tema de l'impost, aquest famós impost de dipòsits. Si tu aproves un impost i l'estat central te'l treu, t'ha de compensar per aquest import. Vull dir, en fi, a mi em sembla que aquest tema el té claríssim, que sigui per pagar funcionaris o no, això és un altre tema, i si es vulgui utilitzar el tema aquest. Ara, jo és que continuo escandalitzat com pot ser que el senyor Duran sigui secretari del general de la federació. Vamos, que diu tot el contrari al que diu el discurs. I el que no va entendre la carta va ser ell mateix, perquè suposo que li devien escriure, m'entens? Perquè no crec que estigui capacitat d'escriure tants folios. És a dir, que algú li va escriure i, cony, ens ha sortit el tiro per la culata, vull dir, li va donar unes línies mestres, li va escriure una carta ben redactada, cosa que ell no crec que sàpiga, i llavors, evidentment, no la va entendre, perquè diu, és que els altres no l'han entès. Jo sí que la vaig entendre, collons, sí que la vaig entendre. Que, vamos, per mi era expulsió immediata de la federació. I demano a tots els militants de Convergència que demanin l'expulsió immediata de la federació d'aquest individu. Que, vamos, o és que pretenem anar a les eleccions amb dos mercats, agafant el mercat de la independència i l'altre. Vull dir, i així tenim més vots. No, bueno, això la gent no ho entén, eh? Al revés, llavors se'n va a un altre puesto.
Dos línies de debat. La del debat d'ahir.
Ja sabia que sortiria el nom del Duran, és que ni l'he dit perquè sabia que sortiria.
És una assegurança, el Jordi és una assegurança.
Sí, és una assegurança.
A tot risc. El debat, bé, perquè els missatges una miqueta són aquests. Home, però no ens hem mogut, estem on estàvem. Jo crec que no va haver-hi res nou dintre de tot el discurs del president, no? I potser és el que jo hi trobo a faltar, el següent pas, ja està, ja ho hem dit, hem fet la manifestació, la cadena, hem enviat la carta, ens han contestat, i ara què? I aquest ara què? Crec que el més concret és que s'ha de fer la consulta sí o sí, sempre quan sigui legal i consentida. L'adjectiu consentida és el que em fa ràbia. Consentida em fa ràbia. I si no, les eleccions plebiscitàries. Ah, fantàstic, això ja ho sabíem. I ara què? I vaig trobar a faltar un següent pas, no? I en el capítol econòmic, molta manca de concreció. No gastarem ni un euro més que aquest any, doncs explica'ns com faràs el dèficit al qual t'obliguen. Si Madrid ens paga el que no ens vol pagar, no retallarem la paga. Per tant, digues què passarà si no, si no ens ho paguen, perquè no ens ho pagaran. I no sé, i potser alguna altra mesura al damunt de la taula que ens faci pensar que, el, que hi ha moviment, no? La reacció dels partits, l'esperable, crec que aquí el més coherent és Esquerra en aquests moments, no? Dius, escolta, està tot molt bé, però digue'ns alguna cosa més, no? La consulta, doncs, que deia, no ens hem mogut. Duran i Lleida, juga la seva lliga.
Aquest... Bueno, però és la mateixa.
No, però ja fa molts anys que ho fa. Juga la seva lliga. Ell el que està fent, ell veu que la seva cadira està tremolant. Ja fa temps, està enviant currículums. Doncs un pot enviar currículums per e-mail, un altre truca per telèfon, un altre fa reunions. Ell publica articles. Ell publica articles.
Home, se l'ha de felicitar perquè ha tingut 3 portades seguides a La Vanguardia, que això és de mèrit.
No,
felicitar-lo.
Aviam, diem-ho tot. Sortir a La Vanguardia, no té res d'especial.
Però vaja, escolta,
quan aconsegueixi sortir a la portada de La Razón és quan realment estarà fent la feina.
David, com ho veus tot plegat?
Jo, bueno, tots sabem que estem vivint un moment complex, que el que es vol fer no és fàcil, i a mi em va semblar un discurs molt estudiat. Deu tenir també molta gent que li escriu moltes coses. Jo penso que en aquesta ocasió ha sigut el discurs d'un estadista, i sembla que no en tinguem. Jo penso que hi va ser el discurs d'un estadista. D'alguna manera reforça el que nosaltres volem parlar, volem negociar. Va recordar perfectament que ja ho hem intentat, va recordar algú que ha representat l'Estatut, bueno, que ens el van passar amb el ribot i el vàrem refrendar i bueno, com ens l'han deixat. Per tant, recorda que aquests intents de diàleg hi han sigut, jo diria més enllà, vull dir, inclús alguns ens vam arribar a creure l'estat de les autonomies al seu moment, que podia donar joc a un estat plurinacional, plurilingüístic, i veiem doncs, que ens estan recentralitzant i tal. Per tant, jo diria que en aquest sentit ell veu la complexitat i per tant doncs, com intenta lògicament demostrar que si s'arriba a una declaració unilateral d'independència o unes plebiscitàries s'haurà esgotat tot, i per tant davant del món jo penso que dia a dia ens estem armant d'arguments. La gent ens està reconeixent, l'assessora de la Merkel, la BBC, l'ambaixador dels Estats Units a Anglaterra també, o sigui, cada vegada. Però això doncs és tot un procés. Jo diria que aquí dintre, a casa nostra, hi ha gent que fa un any a mi em deien, bueno, però és que a mi ningú m'ha preguntat què vull. Doncs bueno, clar, doncs ens ho han de poder preguntar, hem de poder votar, hem de poder dir el que volem. I llavors, jo penso que té una coherència, i després també, o sigui, d'aquest planteig de dir, bueno, intentarem per la via legal arribar. Ja sé que hi ha gent que potser tindríem pressa i ens agradaria fer les coses, vinga, va, pim-pam-pum, però això mereix una maduració, també mereix la maduració, inclús fixeu-vos que Foment no firma, però està d'acord amb el document del dret a decidir, manifestaven ahir. Vull dir que s'està donant d'alguna manera reconèixer que hi ha una realitat, que hi ha un problema i que, bueno, que les normes de joc s'han d'intentar respectar. Si no es poden respectar, jo penso que s'hauran armat d'arguments per arribar fins allà on es pugui amb la legalitat.
Però no ha faltat un intent de reforma de la Constitució ben fet? És a dir, anar al Parlament espanyol i dir, aquí tenim la reforma constitucional que considerem que necessitem, per deixar-ho clar que és inviable tirar endavant una reforma per dur a terme la consulta.
Però
de forma
no,
legal.
No anava amb aquest plan, Leo Arretxe, i se'l van polir en 3/4 d'hora.
Cal una reforma de la Constitució, per fer una pregunta?
No, òbviament no cal. Si amb voluntat política n'hi ha suficient, però quan a vegades es diu heu de reformar la Constitució perquè es pugui reconèixer el dret a l'autodeterminació...
A mi em va agradar molt una explicació que una vegada vaig sentir-li un catedràtic de dret institucional. Deia, si ve una persona de la Índia o de Mart i mira la Constitució espanyola, no ho entendrà, perquè la Constitució espanyola és un marc constitucional que està format per la Constitució i els seus estatuts. És a dir, el dret constitucional espanyol és la Constitució espanyola i els estatuts. Quin problema hi ha? Que els estatuts que formen part d'aquest bloc constitucional no se'ls han cregut qui se'ls havia de creure. I per tant, què vol reformar amb les minories, que hi ha en aquests moments. Si agafes PSC i... PSC, PSOE i PP, tenen una majoria aplastant, i quan ha sortit temes que jo penso que han estat molt reflexionats, i a més aprovaré l'estatut que salga del Parlament, vull dir, bueno, ja tal com ho van deixar, vull dir, d'alguna manera és inviable, perquè vull dir, Espanya ens ho ha demostrat, i d'alguna manera és el que es deia ahir, vull dir, l'estat espanyol ja no podem confiar-hi.
No hi podem, evidentment que no hi podem confiar en cap dels aspectes, ni la monarquia, ni amb l'estat espanyol, que, en fi...
Ni amb el PSOE, perquè si surt Felipe González dient que la independència...
Tot això és la cuchipandi, no, res, això és el grupillo financiero político que és la cuchipandi, con... Ara està casat con una García Vaquero, estos formatges, i és milionario, i va con... yates grandes, y este es un socialista ya que no está en la órbita que va a salir de Cataluña. No, a més no ha cregut mai ell. És a dir, que d'alguna manera la seva línia és aquesta. Però és que no sé si estem discutint la independència o no. A veure, només hem de votar si sí o si no, i a partir d'aquí veurem si sí o si no. El millor surt el no. I què passa llavors? Vull dir, no passa res. El futur és que surti el sí, es veu que passarà la Bíblia de coses. Si surt el no... No, és que són uns demòcrates, però de pieza a cabeza.
I fixeu-vos com actuen, no? Ara el missatge més o menys coordinat de tothom és que la independència és impossible, una consulta per la independència és impossible, no? La paraula impossible està sortint bastant, sí, darrerament, sí, sí, a la premsa, no? A mi, jo quan sento impossible, em venen dues idees al cap. Una, impossible és de covards. Només els covards pensen en impossibles. I dos, impossible és la negació màxima. Per tant, aquesta negació la dona el propietari, el que té aquest pensament de que pot disposar lliure i universalment de les coses. Aleshores, ells decideixen que una cosa no es pot fer, que no hi ha cap camí per arribar a aquell objectiu.
S'ha cregut el poder, i és el poder, i el poder sense mi no existeix.
Sí, però davant d'aquest tipus d'actituds, que ja són, jo crec que són molt, molt violentes des d'un punt de vista més conceptual, jo crec que hem de tenir reaccions una miqueta més fortes, que no pas hi ha els discursos aquests de pactar, de negociar, de conversar, de parlar. I, escolta'm, dos parlen quan tots dos tenen alguna cosa a dir. Quan hi ha un que no li dona la gana de dir res, no hi ha possibilitat de diàleg. Aleshores, està molt bé enviar cartes parlant de ofrecimiento de diálogo sin caducidad, no? Però quan realment no hi ha discurs, doncs hi ha que tallar-ho. Aleshores, jo crec que aquest per mi seria el següent pas, no? El canvi d'actitud. El dir, escolta, això és el que farem, però... demà farem això ja. O sigui, ens posem en marxa, deixem la fase de definició i entrem directament en la fase d'execució, i que el món ho sàpiga. I aleshores, no sé quin és el que toca. No obstant, i contestant una mica la pregunta sobre el tema de la reforma de la Constitució, jo em pregunto fins a quin punt a nivell estratègic és convenient anar a rebre una golejada espectacular. Perquè a les Corts de Madrid, primer, el procés ens el faran curt, no ens deixaran tenir l'èpica de la lluita, i segon, la votació serà brutal.
Però jo ho deia més de cara a l'exterior, deixar explícit que intentes portar una reforma constitucional i que et trobes allà davant de 250 diputats que diuen que això de votar, doncs que no. Això d'anar a les urnes i decidir, no. Bàsicament, bueno, ho deia més en aquest sentit, no? Òbviament, donant per suposat la golejada.
El referèndum està previst a la pròpia Constitució, i tu vols exercir, és molt difícil que la resta d'Europa i del món no puguin entendre que tu no et deixen votar. Jo penso que ara s'està enfocant, i bueno, algun titular del diari avui diu, volen votar, vull dir, hi ha campanyes al Twitter, volen votar, i realment, això jo penso que és una mica l'equivalent, o sigui... realment seria perdre moltes energies i desgastar-se molt, i realment hi ha gent que apreta, hi ha gent que diu, bueno, escolta, tu, va, ja. No, bueno, ja no, s'ha de fer el que s'ha de fer, i s'ha de demostrar que realment, primer ho hem d'intentar, ja sabem que ens diran que no, però hem d'intentar de poder fer un referèndum en condicions, de poder fer una consulta en condicions.
Però ara s'ha d'aprovar la llei de consultes a l'octubre, i a partir d'aquí es podrà convocar la consulta. Entenc que aquest és el tràmit que es
jo,
porta.
Jo que em temo és que aquesta llei de consultes ara ens la impugnaran. Jo m'imagino que ens la
impugnaran. No tindrem temps ni de convocar la consulta? No. Just a l'acabar la votació, per exemple, quan estigui...
Jo penso que haurem d'intentar...
Mesura cautelar del tribunal.
Quan estigui un votant ja està presentat el recurs al Constitucional i adéu.
Sí, ja el deuen tenir preparat.
Exacte, ja el deuen estar preparat.
Però, malgrat tot, s'ha d'intentar, sí, perquè si no, de cara a fora, inclús de cara a un acord internacional, com t'armes d'arguments. Per tant, jo penso que jo diria que el procés que s'està fent, jo em sembla que és exemplar, perquè s'està fent amb molta prudència, amb respecte a la llei, amb respecte a la democràcia, fins que ja no es pugui.
Escolta, i tu que estàs en la, en sí, la cúpula de tot plegat, a mi em dona la sensació que hi ha una sèrie de complicitats que no s'estan treballant, són les complicitats internes. Estem treballant molt el món internacional, però no sé si s'està treballant de la mateixa manera el món nacional, i m'estic referint a altres comunitats autònomes, com puguin ser el País Basc o Navarra, que estarien encantats de... No sé si de sumar-se al nostre procés o d'engegar-ne un immediatament després, però que clarament tenen sentiments coherents amb el que estem defensant. No? I trobo a faltar que algú surti en premsa...
Jo trobo a faltar coses d'aquestes. El País Basc, carai, el País Basc s'ha manifestat, no sé si era l'Urkullu, un d'aquests, va dir que no, que ells ja estan bé i que no mereixem el perdiu, que ells tenen un bon finançament. Per tant, el País Basc, en aquest sentit, penso que no hi podem comptar massa. Jo sí que m'ha agradat declaracions d'intel·lectuals. Hi va haver-hi a la Complutència una reunió d'universitats i el tema era: hemos de dejar hacer a Catalunya lo que quiere hacer? La pregunta era aquesta. I, esclar, d'entrada tothom no, però després del debat al final va dir: nois, estem en una democràcia, pues, si hi ha gent que vol fer això... Llavors, jo penso que realment qui aixeca la veu va anar per ell, eh? O sigui, són cruels, són molt cruels. Hi ha molts intel·lectuals que potser alguns podrien dir més coses i no les diuen, se'n senten, de veus, perquè a vegades...
Poques, pel que tenia que ser, poques, pel que he vist jo a altres eleccions, todos estos Miguel Ríos i todos estos demócratas,
els amics del Serrat,
todos estos que se manifestaven a favor del socialista i la idea progre d'Espanya, on estan estos ara, si nosaltres estem més callats que...
Sí que és cert que la capacitat de contractació del govern de Catalunya d'artistes i faràndula és molt limitada. I al final és molt clar el que passa després d'una selecció.
El Ramon Cín és l'únic, no? Ara em venen al cap alguns noms.
No, el Ramon Cín,
el
Django...
El Django sí, perquè és català, però aquest no estava cridant per la pau i aquestes coses.
Però poquets, poquets.
S'apunten per la pau i per el que és facilón i demagògica.
No, i per la independència de Palestina, per exemple, no? El Sàhara és fàcil, o el Tibet, estem totalment d'acord, vull dir que decideixin.
El que sí que és evident és que ens estan observant i jo diria que tenim simpaties, tenim bastantes de simpaties. Un company de feina un dia d'aquests va anar a València i es va parlar de feina, però al final tothom va acabar fent la pregunta: bueno, i què? Diu: però escolta'm, si ho aconseguiu jo vinc amb vosaltres, perquè jo d'aquests de Madrid i de Sevilla no me'n fio, jo no em vull quedar sol aquí. O sigui, aquestes simpaties, vull dir, primer hi ha molta observació, no? Però i penso que realment ens ho hem de fer bastant sols, sí, perquè...
Deu fer de que per Eivissa i tal, deia, sobretot no us oblideu de nosaltres.
Clar.
La frase de... com aquells...
També tinc un altre company de València que diu: bueno, vosaltres ho aconseguiu i després ens invadiu. I ens deixarem invadir.
Territoris anaccionats, segur que està previst. No, però insisteixo, sabent que hi ha aquestes complicitats, aquestes simpaties, jo segueixo trobant a faltar a l'ambaixador intern, qui estigui escampant el missatge.
L'altre dia, quan va passar allò 11 de setembre a Madrid, tinc entès que hi havia dos ambaixadors importants. Sí, un d'ells als Estats Units i l'altre no recordo quin era.
Suïssa, pot ser?
Pot ser, però aquests no són els que et referies tu. Tu et referies als...
Els de dintre. Jo em referia a aglutinar aquestes simpaties del País Valencià, del País Basc, de Navarra...
Curiosament, la Maria Badia em va fer la mateixa pregunta. Quan explicàvem la campanya que es fa de cara a Europa, va dir: bueno, i de cara a Espanya, què esteu fent? I a mi em va agafar, però... Jo haig de dir la veritat, ja ho sabeu, jo em dedico al tema econòmic i el general el segueixo quasi com per l'aparença.
Mentrestant, el PP reforça el castellà com a llengua vehicular a l'escola, ha pactat una esmena a la llei Wert amb UPyD que permet als pares recórrer de franc automàticament a centres privats si no se'ls garanteix l'ensenyament en espanyol.
Ho dic. Però si són 22, on sembla que són 22 famílies, home, que vingui... Que els muntem una escola per ells sols i ja està. I els marginem allà. Això sí, al Raval, eh? O puestos així marginals.
No.
O Sarrià.
A la Plana de Lleida.
A mi el que em sorprèn, és que quan es parla de diàleg, i saben que una de les coses més sensibles que tenim nosaltres és la llengua, quan es parla de vaja, el que va dir l'Aguirre fa 4 dies, que hemos de catalanizar Espanya, com ho entenen, no? Vull dir, si van per aquesta via, o sigui, penso que manca molta intel·ligència, perquè en una situació així hi ha Maquiavelo, que els que hem estudiat economia, doncs era un dels llibres que havíem de llegir. Bé, Maquiavelo sempre sembla que soni a dolent, però de vegades és la tècnica també de negociar amb l'altre, i l'altre que tingui el teu terreny. No fan res perquè nosaltres puguem anar al seu terreny, no estan fent res, per tant, vull dir, sembla que realment estiguin tenint una màquina de crear independentistes permanent i una darrere l'altra, i aquesta, doncs, clar, vull dir, penso que és una manca d'intel·ligència molt gran en aquests moments fer...
La solució per la inacció, que és aquest el que està passant, no? Quan l'altre no es mou t'has de moure tu dues vegades. I tinc aquesta sensació, de que en algun moment no estem sabent què fer.
Però jo diria que aquí nosaltres anem tirant el full de ruta endavant. Jo penso que això és... Jo no sé qui ho va idear, aquest full de ruta, però veig que són fulls de rutes coincidents. Vull dir, el que ha fet la pròpia assemblea, el que el govern ja, i el Consell Nacional de Transició ha explicitat, que també l'Albert Pont, el seu llibre aquest, el de l'Enda és Catalunya...
Espanya, compte.
Espanya, perdó. El de l'Enda és Espanya.
Per cert, molt interessant el llibre, me l'estic llegint aquests dies, i és un llibre, el trobo magnífic.
És magnífic.
És magnífic.
Jo li dic al mestre, eh? Jo, sí? Jo ara he escrit un article que sortirà al gener, i va haver un moment que em vaig veure perdut, i dic, escolta tu, que estem fent aquí un castell de cartes que ens caurà, dic, perquè hi ha l'última línia del conveni de la Convenció de Viena del 83... de separació d'estats, que diu que no ha entrat en vigor. I em vaig esverar, perquè portava molts dies estudiant la convenció, però, cony, que arribes a l'última ratlla, i l'home em contesta, diu, David, això és una compilació de dret internacional. Dir, això ho tenim amb 40 textos, i això és una compilació. I jo li dic, noi, ets el mestre. Si no fos per tu, jo penso que molts hem après d'ella. Perquè a nivell jurídic, o sigui, tot el tema del moviment al que estem, pot haver-hi causes de sentiment, història, de cultura, econòmics, però no, i si el dret al final no ens ha d'ajudar, i el dret internacional, hi haurà un moment que haurem d'exercitar.
Que sí, que som molt savis, i tenim gent
n'hi ha.
Espectacularment competent per això, per analitzar, estudiar.
Ara ha tret una altra versió.
Però què executa? Hauríem d'executar, hauríem de fer.
Però és que ho estem fent, estem seguint. Aviam, jo, per exemple, el treball que he fet, penso que se'n parlarà, és... perquè m'han dit, pots estudiar el tema de l'endeutament en el marc d'un llibre del Col·legi d'Economistes? I vaig dir, sí, vale. Però, conya, quan entres a l'endeutament, dius, bueno, no pot ser que un país es quedi els deutes i l'altre es quedi els actius. Llavors entres en tota aquesta legislació de separació de béns i actius, i bueno, serà interessantíssim veure com acaba tot això, però vull dir, el dret internacional en el nostre procés ens ajudarà molt, i tot
ja,
això...
Però això és una segona fase,
sí,
només
sí, sí,
volem
sí.
Votar.
No, d'acord,
això és la segona fase, que
sí,
és canda, que això serà complicat, això, avaluar a la seva família.
No, però tot això jo penso que llavors, si això no hi ha gent que està pensant en això, que hi ha moltíssima gent, eh? Si no hi ha gent que està pensant en això, llavors diuen, escolta, sou uns aprenents o què? De què aneu? Voleu crear un estat? I això s'està fent, eh?
Per exemple, amb la seu del CNI a l'Avinguda Diagonal, que jo la veig sovint, si mai som independents, què passarà amb aquella seu?
Què passarà?
Pues, per posar un exemple,
està claríssim, i això ho ha dit la premsa de Madrid, ho han dit gent de dret constitucional. Els béns de l'estat radicats a Catalunya passen sense compensació... Perdó, a Espanya, no sé què he dit, em sembla que he dit Catalunya, els que estan a Catalunya i són de l'Estat, ja utilitzem una nomenclatura, de l'Estat predecessor, passen sense compensació a l'Estat successor. O sigui, sense cap compensació. Vull dir, això ja és un tema que anirem parlant de futur, perquè vull dir, aquí hi haurà polèmiques quan s'enceti el tema. Però no és gens dolent
O la comissaria de la Via Laietana, per exemple?
Per descomptat, que passa, a Catalunya.
Estem venent la pell de l'os.
No, però
no, no, encara no sabem ni on viu. No és que no l'haguem matat.
No estem venent res. El que estem dient és que hi ha un marc internacional que regula aquests casos, que no inventarem res, eh?
Vull dir que... Està clar, i a més, si tenim el 19%, el 20% del total, ens hem de fer càrrec del 20% de les deutes i del 20% de l'actiu. I aquest actiu es valora i inclús ens han de compensar, si la Porta del Calà és més cara que la l'Arc del Triomf d'aquí, però ens han de compensar per la diferència amb el 20% aquest, eh?
Bueno.
Dir, va, tot això està molt clar i és el segon procés, vull dir, però jo és que simplement, abans de tot això, preferiria votar per saber si
evident,
surt el sí o surt el no.
Evident.
Perquè si surt el no, doncs ens hem d'aguantar i s'acabó, vull dir, no hem perdut el temps aquí en tantes coses, vull dir, potser que fem primer les eleccions i diem sí o no.
Jo segueixo pensant que si surt el no, haurà passat una cosa molt bona, i és que haurem votat. I per tant, haurem obert una porta i haurem sentat un precedent. Escolta'm, ha sortit el no. Per quan ha sortit el no? Doncs el no ha tret el 50,6%, o el 51%, o el 54%. I vinga, doncs posem-nos a treballar perquè aquest 54% es converteixi en un 40% i el sí passi en un 60%. Perquè aleshores ja no hi haurà debat de si es pot fer o no una consulta, ja s'haurà fet. I per tant podrem repetir-la, el que s'ha fet al Quebec o el que previsiblement es farà a Escòcia si no guanya el sí, no?
El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, ha anunciat aquest dimecres que el dèficit de l'Estat l'any 2012 va ser millor del 7% fixat amb anterioritat, ja que es va situar finalment en el 6,8%. Rajoy ha avançat a Nova York en una entrevista a Bloomberg TV que la dada millorada del dèficit es farà pública oficialment divendres que ve quan el Consell de Ministres aprovarà el projecte de llei de pressupostos per al 2014. No sé si això és un bon senyal o no deixa de ser...
I si me aprieten el mes que viene se lo bajo otro puntito.
Sí? Per tant, es pot retocar una xifra com aquesta? De 0,1,
0,2... Jo trobo que és fer el ridícul més espeluznant.
El que passa que...
Sortir amb el món internacional financer a dir, al mes d'octubre, a dir, escolti'm, que els números de l'any passat són millors. Jo, vamos, els que han d'invertir...
Com aquella altra dada que diu, no, aquest any anirà molt bé perquè l'atur només arribarà al 27%, no? Que va dir el de Guindos.
És lamentable. Tenim una estructura pesadíssima a nivell de tots els ministeris, a nivell públic, i que, insisteixo, a més d'octubre, t'hagin d'estar matitzant les xifres de l'any passat. Com una victòria, a més, amb to extremadament positiu. Això és com el del PP. Ha sido penalti, ha sido penalti. És el que està dient, ha sido penalti. Però passó hace un any.
I tenim una tragèdia, perquè que el dèficit segueix pujant. Està previst que a final d'any, ja, això ja ho dèiem la setmana passada, els ingressos de l'Estat baixaran l'11% del PIB, que això és brutal, vull dir, o sigui, és una casa que està en quebre, pues, acaba de quebrar perquè és per inanició dels ingressos, vull dir, realment la situació de l'Estat en aquest sentit és dramàtica, i realment l'altre dia vaig... Jo de vegades quan vaig de públic, en alguna conferència tinc por de que em diguin terrorista, perquè un que havia sigut director de Vanguardia, en Lluís Foix, anava dient, home, és que hi ha tant catastrofisme, i parlava d'Espanya i Europa, i Espanya com se'n sortiran, jo no m'atrevia a dir el que pensava, però ell a l'última pregunta, diu, oi que sabien que ens deixaven tants diners i els que ho deixaven ja ho sabien i que quan un deixa préstec hi ha risc? Home, doncs hi haurà d'haver-hi, primer, una condonació del deute i, segon, home, doncs s'haurà de fer un pla Marshall. Doncs això és el que estava pensant i tenia por de dir-ho perquè no em diguessin que sóc un terrorista, no? Però vull dir, el que passa que suposo que intenten evitar aquest trencament final doncs amb aquestes notícies que sembla que són bones, però estem al mateix lloc que estàvem. O empitjorant cada dia més perquè els pressupostos de l'Estat no poden aguantar el que han d'aguantar.
Empitjorant perquè només la societat civil s'espavila i amb tants aturats doncs hi ha molt negre i aquesta és la realitat. I no, tal. A la Fiscalia he vist que la Fiscalia Anticorrupció vol mirar les fundacions annexes als partits polítics. Jo diria a la Fiscalia, només per, com a dato anecdòtic, ja que no té feina, que mirés també les fundacions no d'afiliades o connexes a partits polítics, sinó a polítics. i amb això ja he dit tot.
I entitats bancàries.
No, i polítics, sobretot els polítics.
Expresidents, per exemple.
Expresidents, exvicepresidents, exministres, hi ha moltes fundacions que pertanyen a un senyor determinat i que ha sigut exministre, ministre i totes aquestes coses que tenen una finalitat, evidentment, social i tal i qual, i, bueno, que haurien de mirar-s'ho en profunditat. Jo només dic això, ja que la Fiscalia vol mirar els que van anexes als partits polítics, que deuen ser poques, la FAE és el no sé què, el 4, doncs que miri les altres, que Déu-n'hi-do. Perquè a més que s'ho han muntat tan bé que les fundacions pertanyen a un control de les comunitats autònomes, saps? I no van per la línia normal. Que, ostres, en fi, que ho mirin, que s'ho mirin, que se sorprendran de moltes coses.
Algun comentari més sobre la situació econòmica?
Pues, no?
Que el mateix d'abans, no estan passant coses.
Bueno, tenim una mica de sort.
Jo
diria que tenim una mica de sort. És a dir, que qui està en aquests moments canviant radicalment de costos i de tal, radicalment, amb un ritme lent, però de costos és, per exemple, Xina. A Xina ja estem en períodes vacacionals similars als d'aquí, amb el qual encareix el cost. El salari ha augmentat el 40%, continua sent barat, però vull dir, s'està realitzant. Nosaltres estem baixant molt el salari, és el moment oportú perquè es creïn empreses aquí a Catalunya, almenys, perquè el resto no saben el que és una empresa, més o menys, salvo algunes molt grans i financeres, això sí, però petitetes. I, per exemple, el sector textil podria espavilar-se moltíssim en aquest...
De fet, s'estan recuperant.
Algunes, sí. Però clar, són els que tenien alguna cosa. Jo tinc clients a Bagà, per exemple, que havien tancat les fàbriques i ara les han tornat a obrir. És a dir, que el cost d'importar amb segons quins articles ja no surt tan barat, i per contra, pues, aquí hem baixat molt els salaris, i si comencen de zero amb salaris d'avui... ja està, clar, no podem trobar situacions com Panrico, per exemple, que ja tenien uns salaris estipulats alts i tal, i que no els volen baixar, vull dir, doncs,
clar, els volen baixar un 40%, Déu-n'hi-do.
Bueno, a veure, és que estem...
No, ho dic, que sí, 40%...
El tema Panrico no és un tema tal. Aquí, d'entrada, Panrico s'ho ven la família, i la família s'ho ven a uns senyors que es diuen Alta Partners, que és un fondo molt Apex, lligat Apex, a la Generalitat...
Apex Partners.
O Apex Partners, vull dir, molt lligat a la Generalitat de Catalunya i molt vinculat. I aquest ho ven a un altre fondo, Tiburón, i que evidentment, vull dir, és com la pel·lícula de Richard Gere, no? Vull dir, jo compro, divido, trompo i tal.
Pretty Woman.
Més o menys és la figura...
Està pensant en una altra cosa, la pel·lícula.
No, però és la idea del que ell en teoria feia i que realment és això que es dediquen, vull dir, ho tenen clar, si no fan això del 40%, doncs se'n van a concurs de creadors i veiem allà què surt. Vull dir, d'entrada ja es deu haver vengut aquest fondo algo important. Per
jo, com a notes econòmiques, poso un parell de comentaris. Clar, de vegades el que mirem són les dades del mes passat i tal, i de vegades, o perquè no sabem realment el que s'està fent, doncs és difícil una mica veure el que pot passar. Jo, que pels companys de professió, puc reafirmar que tots els temes lligats a l'exportació s'estan mimant molt, que realment les estadístiques dels últims mesos són que han millorat, però és que jo que veig i els convenis que s'estan fent amb petites empresetes perquè puguin exportar, i formació i traducció de webs i tal, s'està fent una feina molt interessant, que llavors coincideix amb aquestes sí, que ens dona sí, Financial Times de les inversions que s'estan fent a Catalunya.
Un parèntesi, si és acció 10, teòricament és molt mono, però pràcticament és zero, eh? Vull dir, sí,
hi ha coses que estan...
Hi ha coses d'aquestes que... Jo he intentat allà, això, el famós tio que em posen allà als Estats Units, que l'únic que són gent que viu la mar de vella als Estats Units, vull dir, i igual, que em fa una introducció, que la introducció no fa nada, no treballa, no va porta a porta a vendre res, vull dir, en fi...
Això pot ser que sigui així en aquest cas, però aquí hi ha empresetes que... no exportaven.
Això sí, perquè s'han espavilat elles, o no? I hi ha despatxos que s'organitzen.
S'han espavilat,
tot això està molt bé. Eh?
I per exemple, un que feia llums petitons, cony, han vingut uns de Dakar, tu, i compren llums per 10 hotels.
Però veus, aquest no exporta, que li hem vingut a comprar.
No, té un tècnic comercial d'Acció 10. Té un tècnic comercial.
Que està molt bé, vull dir que totes aquestes petites accions estan molt bé. però tenim una realitat, i és que la campanya de rebaixes d'estiu d'aquest any ja ha reportat obertament, jo crec que feia molts anys que estava caient, però ja ha reportat obertament un descens. El consum està absolutament aturat, no cal més que passejar-se per qualsevol carrer de Barcelona per veure que estan totes les botigues tancades. El dèficit de la balança de pagaments està millorant, no pas per les exportacions, que estan pujant, sobretot perquè estem deixant d'importar, perquè no consumim. I a més, amb tot això, doncs tenim, Panrico és el cas potser de rei més mediàtic, no? Però aquestes 4.000 persones, els 2.000 acomiadats i els 2.000 que els hi rebaixen el sou, un 45%, un 45%.
Això es notarà en el consum?
Dius, no es notarà, és que el que estem fent és suïcidar-lo al consum. Aleshores, aquestes companyies hi ha que ajudar-les. La història ha estat la història, i escolta, en l'època de vaques grosses es van fer moltes barbaritats, i se'n van comprar més de companyies hiperapalancades, com el cas de Panrico, que per cert se li va comprar a la família Costa Freda i a la Caixa, que tenia el 25%.
No, és que es va comprar gràcies que estava a la Caixa.
Però és igual, el que ha passat, doncs un ha perdut els diners i l'altre, un fons buitre, ha entrat i està reestructurant. Aquesta empresa, jo crec que aquest tipus d'empreses, l'obligació d'un govern de veritat és ajudar-les. Ajudar-les no subvencionant, no regalant, no donant, sinó assegurant-se de que tenen els mitjans per fer que el pla de reestructuració funcioni. I sobretot evitant que el pla de reestructuració sigui tan bèstia. El que estan fent és destruir-la. No hi ha que destruir una empresa com Panrico. I n'hi haurà moltes altres en el territori. Jo crec que aquí... I compte, que penso que la Generalitat està fent coses en aquest sentit, i està traient molts... O sigui, està traient eines, sobretot a nivell financer, per ajudar que companyies facin coses que d'una altra forma no farien. I la realitat que estem constatant, a més nosaltres, amb els empresaris que parlem, és que hi ha un desànim absolut.
Sí, sí, això és per descomptat.
Fa un any o dos, el problema era que no hi havia finançament. I t'ho deien obertament, vull fer això i no tinc un finançament. I aleshores, doncs acabaves buscant molt i trobaves cosetes. Avui el problema no és aquest, avui hi ha finançament. El problema és que la gent no vol fer coses. Veiem a molts empresaris que els diem, escolta'm, què et sembla aquesta línia que ha tret l'Institut Català de Finances o aquesta altra que ha tret no sé qui? I diuen, em sembla molt bé. Què, la vols? Diu, no. Per què? Perquè no vaig a fer res. Dic, escolta, però si no fas res, quin futur tens? Diu, no ho sé, però és que precisament perquè no ho sé.
Però per por, per inacció...
Per por, no, per molta por. Hi ha molta por i molt desànim, Al final tothom ha vist com la banca se l'ha tirat al damunt, l'administració pública se l'ha tirat al damunt, el mercat se l'ha destruït, la gent no li ha pagat... Ja en tinc prou, o sigui, estic més o menys estabilitzat, no me la jugo fins que no vegi un horitzó molt més clar.
La crisi no és només crisi econòmica, és inseguretat jurídica, és moltes inseguretats.
És que és total i absoluta la inseguretat jurídica aquí, vull dir, no... Aquí un individu deixa de pagar i s'ha acabat el problema, vull dir, no et paga i ell estarà bé i tu molt fotut.
Llavors, les macroxifres estan molt bé, l'emprenedoria està molt bé, el que les petites empreses exportin està de fàbula. Això no ens traurà d'enlloc.
La solució passa per l'exportació.
Però per l'exportació de grans companyies, per la creació de grans conglomerats, per agafar volum, per agafar potència i per assegurar que allò que podria ser viable no desaparegui. El gran problema és que desapareguin els grans nuclis industrials, perquè això fa molt mal, molt mals col·laterals. O engeguem de veritat polítiques...
que anem por ahí a veure empreses, quan vas als polígonos industrials, ja veus les que hi han obertes en 2 i 3. Jo he fet concurs de creadors del bar del polígono, del restaurant del polígono, perquè clar, ja no hi ha nadie.
Que en aquest país ja és l'únic que pot passar.
Que no hi ha clientes, vull dir que...
No tots els negocis en directe relacionats amb les empreses. Si no et va la gent a esmorzar perquè no treballa, ja em diràs el del bar què fa.
Que ja dinaven i esmorzaven i no sopaven, però bueno, quasi.
El carajillo després, exacte, aquestes coses. No, escolta, va, molt bé,
si eren els reis del Mambo, si només n'hi havia un, ja era el rei del Mambo. No,
hi ha polígons que són polígons fantasmes, polígons que tots són cartells.
No cal anar gaire lluny,
No, gaire lluny. Si vas lluny ja sí que és decrèpit.
L'última nota, no sé, simplement que haurem d'entendre o valorar aviam què passa amb aquesta expressió que s'està dient que des que la Merkel ha guanyat es faran dues zones, no sé en què consistirà, com dues zones d'euro. Curiosament, amb la de l'euro fort, diuen que hi haurà País Basc i Catalunya, i Espanya amb l'euro dèbil. feble.
Oh, però això qui ho diu? Sí, això qui ho diu?
Ho diuen els de l'Assemblea Nacional.
No.
Heu fet un estudi.
No. Nosaltres no hem estudiat res. No, això, home, això són notes que sortien a la nit de les eleccions. Sí, sí.
Ja ho veurem.
Ja ho veurem.
Per cert, avui, breument, Lara fa un petit reportatge que explica com Berlín, encara la part que no va ser comunista, vota Merkel, i la part que va ser comunista, vota els partits d'esquerra. Si tenen temps de llegir el reportatge, està molt bé. Doncs moltíssimes gràcies als tres. Ens veiem la setmana que ve i suposo que també Josep Maria Balcells s'incorporarà, que avui no ha pogut venir.
Molt bé.
Molt bon dia.
La setmana que ve.